2013, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
I de cop i volta, tot va tornar a girar. Ara que ens hem acostumat a les mascaretes, al gel hidroalcohòlic, a la distància de seguretat, ara que som conscients del que suposa respirar quan correm, pedalem a l'aire lliure, que redescobrim i seguim redescobrint el plaer de córrer, de caminar, de nedar i de pedalar pel nostre territori, retornem i reculem amb el respecte de fins a quin punt serà de gran el pas que ens atura i ens fa recular. Inventem i redefinim curses, i s'anulen i reconfiguren infinitat de propostes esportives. De moment, competicions aturades durant 15 dies. I no volem comentar els efectes vers aquelles petites entitats, aquells clubs, aquells pobles i aquelles ciutats que s'aboquen i són referència a determinats esdeveniments esportius que són quelcom més que una cursa. Són un motor econòmic, una font de salut, de territori, d'interacció social i de coneixença del país. Tot això, de nou, se'ns atura. Ens farem forts, certament, però de moment ni la Judit ens farà el cafè ni en Jordi ens farà l'entrepà. Potser l'únic que es pot fregar les mans són els impulsors de les plataformes virtuals d'esport i els fabricants i comercials de rodets. Però certament, l'incertesa i la por de les restriccions ens posen entre dit la preuada normalitat que anhelem. Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 79 de la quarta temporada de 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquí, de l'atletisme i del trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes. Aquesta és la casa de tots vosaltres, els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de WeRun per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes amb les mesures Covid pertinents i des de l'altra banda del telèfon, en Xavi Palaí, l'Aniol Riba, en Llorenç Esteve i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica de Rocío García. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè n'aprengueu la forma de practicar-los més segurs i més satisfactoris, perquè sempre en gaudiu i quan ho feu de forma totalment plena. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Ara és l'hora de 13.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
I què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, curses, novetats, testimonis i proeses i anècdotes de tot el món que els envolta. Especial èmfasi amb la Volcat, ja que tindrem els seus dos protagonistes, el Francesc Garrilla i la Clàudia Galícia, i heu de pensar que un membre de 13 també la va córrer. Seguirem parlant amb el pastisser i cuiner Isaac Partera, que ens ajudarà a com organitzar la cuina i a cuinar quan la gana apreta. Tornarà amb nosaltres en Marc Borràs, de Salut Esport, per aconsellar-nos en tot allò que podem fer fora del que és estrictament l'activitat de pedalar, nedar o córrer. Afegirem una nova cançó a la nostra llista de Spotify, la llista on trobareu com motivar-vos per fer allò que més ens apassiona. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13.
13 esports de fons amb Aleix Muñoz.
Molt bones, Aleix i companys d'aquí la taula del programa de 13 esports de fons. Tal com vàrem anunciar en l'anterior programa, Antonio Badia acaba sent baixa pel Mundial de Mitja Marató a Polònia, l'única competició de la World Athletics que ha aguantat en peu, cedint així la seva plaça al donostiarra Iraitz Arrospide. I sí, polèmica una mica servida, ja que qui es mereixia aquesta plaça, Iraitz Arrospide o Camilo Santiago? Bé, l'opinió del públic és lliure, però per la federació ha estat clar, i el donostiarra s'emporta aquest premi, aquest cinquè bitllet per la selecció espanyola. Canviem de registre, ens aniríem al món de la ruta, però és que és una jornada marcada per l'absència de curses en aquest aspecte. Una època on haurien està vivint a grans curses com haurien sigut la Milla Internacional de Berango o la Milla del Valle de Cayón, està sent despoblada a causa de la pandèmia. Ara bé, això no ens està deixant de viure sorpreses impressionants sobre el sintètic de la pista, i és que avui ens referim al sintètic de color blau de l'Estadi del Túria a València. Així doncs, viatgem cap a la Comunitat Valenciana per anar a viure un gran esdeveniment, NN València World Record Day. Sí, NN és degut al National Nederlanden, que és el màxim patrocinador d'aquest esdeveniment, i és que la ciutat del running ha tornat a il·luminar-nos en un esdeveniment peculiar i especial. Aprofitant la celebració del Campionat Autonòmic Valencià, on Luis Agustín amb 30-31 i Vanessa Romero amb 39-28 es van imposar, l'organització va muntar un míting a porta tancada i reservat, i a l'exclusivitat d'uns pocs atletes en busca de conquistar els rècords del món masculí de les 25 voltes a la pista, a càrrec de Kenenisa Bekele fins al moment en 26 minuts 3 i 17 segons, i el rècord femení dels 5.000 metres que estava en poder de Tironeix Dibaba amb 14 minuts i 11 segons. I sí, parlem en passat, quan parlem de Kenenisa Bekele i Tironeix Dibaba, ja que Joshua Cheptegei i Letesembet Jidei han estat les estrelles de l'acte. Cheptegei, que comptava amb un equip de llebres fins a mitja prova, és a dir, fins als 5.000, va parar el cronòmetre en 26-11, al·lucinant. Però, per si fos poc, Jidei rematava la nit amb uns estratosfèrics 14 minuts i 6 segons amb l'ajuda de les llebres fins al tercer quilòmetre. Entre elles estava la catalana Esther Guerrero. Molt recordarem aquesta jornada, a part de per les marques històriques, per l'ajuda visual que van rebre els atletes amb una llum que els marcava el ritme exacte del rècord del món per l'interior de la corda, un sistema molt similar al que podem veure en campionats de natació des de la televisió. I sí, aquest aspecte també se suma a la polèmica de les bambes utilitzades. I és que quan Kenenisa Bekele o Tironeix Dibaba establien els rècords del món respectivament, no ho feien ni amb ajuda externa i tampoc ho feien amb aquestes bambes actuals que diuen que ajuden a l'esportista a córrer una mica més. Però bé, polèmiques a part, Joshua Cheptegei i Letesembet Jidei han estat al·lucinants i demostren també aquest any que el rendiment que porten en progressió d'aquestes últimes 2-3 temporades no és fruit de la casualitat, sinó que és fruit del poder que tenen a dintre. I d'aquí viatgem cap a Catalunya i ens n'anem un cap de setmana més a la capital de l'Anoia, a Igualada, qui va organitzar un campionat autonòmic més en aquesta temporada tan convulsa. Avui parlem del Campionat de Catalunya Absolut i Sub-23 en pista. Diversos noms a recordar, però tres salten per damunt de tots. Ibrahim Chakir i Duae Ubukir, que van marcar-se un doblet personal de medalles d'or en les proves de 3.000 metres obstacles i 5.000 metres llisos. Tots dos ho van fer en les dues mateixes proves. La resta de guanyadors han estat Carlos Saez i Paula Blasi amb 800 metres llisos i Abdesamat Okelfen i la pròpia Esther Guerrero en els 1.500 metres llisos. I fins aquí l'atletisme de la setmana. Ara ens quedem a la capital de l'Anoia amb el Xavi, qui ens parlarà d'un altre gran esdeveniment que va acollir-se.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Doncs sí, Llorent, no ens movem d'Igualada. Els dos bikers catalans Francesc Guerra i Clàudia Galícia s'han proclamat campions de l'edició 2020 de la Volcat després de considerar la seva victòria en la segona i última etapa. Sobre un traçat de 48 quilòmetres i 1.150 metres de desnivell positiu, la cursa ha començat amb un ritme molt alt que ha despenjat a molts corredors, tot configurant un grup capdavanter format per Roberto Bou, Ever Alejandro, Jorge Sánchez i Francesc Guerra. Tots quatre s'han mantingut ben a prop fins a l'esprint final, en el qual Gómez ha estat el més explosiu i s'ha fet amb la victòria de l'etapa, deixant a Francesc Guerra amb la segona posició de l'etapa, però amb la victòria en la general.
Superbones. El primer dia ja vaig poder marcar diferències. Era un recorregut bastant dur i vaig poder agafar marge i a la segona etapa doncs, intentar mantenir-ho sense arriscar els jocs tècnics i arribar a meta amb els rivals més directes i així aconseguir la victòria.
Amb aquesta victòria, el següent repte de Guerra serà el campionat del món a Turquia.
I la veritat és que ara ja motivat pel que queda de temporada, ja queden poquetes curses, ara la propera, bueno, pràcticament l'última ja serà el dia 25, que marxo a Turquia, que fan el campionat del món de bike marathon. I aquest, a veure, és el gran objectiu per intentar rematar de la millor manera possible aquest 2020, no? Amb ganes de competir amb els millors corredors del món en aquesta disciplina i motivat. Així que res, esperem rematar aquest any amb un bon sabor de boca.
I en categoria femenina, Galícia ha estat implacable. Ha mantingut una estratègia similar a l'anterior etapa, tot obrint avantatge en el primer tram de cursa i mantenint-lo fins al final per entrar en solitari.
Que no corria Igualada i molt bé, he disfrutat moltíssim. Dos etapes molt tècniques, amb molt de corriol. La veritat és que era per un gran recorregut de mountain bike i bueno, quan a les sensacions també molt satisfeta després d'estar entrenant bastant dur aquestes dues últimes setmanes, doncs em vaig trobar bé, vaig poder guanyar les dues etapes, guanyar la general i bueno, crec que ha sigut un molt bon entreno perquè ara el pròxim objectiu, que és el campionat del món el 25 d'octubre, així que bueno, tinc 15 dies encara per acabar d'entrenar bé, de descansar i res, aquest és l'últim objectiu de la temporada.
Txell Figueres ha acabat entrant en segona i Noemi Moreno tercera, repetint posicions i consolidant les places a la general. I qui també ha participat en aquesta edició de la Volcat ha estat el nostre estimat Llorenç Esteve.
Doncs sí, Xavi, com bé dius, vaig estar vivint des de dins, des de ben a prop, des del cor, des de l'essència, aquesta edició 2020 de la Volcat que es disputava a Igualada. Una cursa, en aquest cas, en un format de dues etapes, una primera etapa de 62 quilòmetres, 1.500 positius, amb una segona de 45 quilòmetres, 1.200 positius. Tradicionalment, o aquest any, si més no, s'havia d'haver celebrat la Setmana Santa en un format de 4 etapes, que era bastant més, potser, atractiu i emocionant per molta gent i sobretot per l'espectador. Però, bueno, en una edició enguany un tant curiosa, crec que tothom està molt content de que s'hagi pogut tirar endavant, s'hagi pogut celebrar amb les mesures que s'han hagut de prendre, però poder disfrutar de la mountain bike durant dos dies ha estat una gran situació. I respecte a la cursa, jo, mira, puc dir-te, el primer dia, un dia perfecte per la gent que li encanta rodar, li encanta anar ràpid, li encanta doncs, passar quilòmetres d'una manera bastant àgil, mentre que el segon dia era més per aquella gent que li agrada la tecnicitat del terreny, li agraden els corriols, li agraden els puja-baixa, li agrada jugar amb la bici, de veritat. El primer dia, com dic, molta part pistera, de fet, diré que més de la meitat del recorregut era en format de pista, poc corriol, els corriols que hi havia eren poc tècnics. Puc garantir que pràcticament qualsevol nivell de gent que agafi la bici de manera més o menys regular podria haver fet qualsevol dels corriols que es presentaven. Mentre que el segon dia, i així ho presentaven els de la Volcat, era Technical Tracks. I totalment, molta part, més de la meitat eren corriols estrets, corriols tècnics, corriols que per molt que fossin plans, eren pedregosos, d'aquells que molesten en el sillín, que tot el rato vas fent retrucs amb la roda de darrere i que la roda de davant ha d'anar jugant amb una vall, doncs sí, era aquest tipus de terreny. I un servidor va haver de baixar de la bicicleta en un parell o tres d'ocasions per baixar un parell de trialeres que no les veia clares. Però m'enduc una cosa positiva i és que una de les trialeres, la gent allà, els aficionats que es van acostar fins a la zona, van dir-nos que un tal Guerrilla, un tal Francesc Guerra, va baixar de la bici també i la va fer caminant. Així que com a mínim no em sento el més tonto del barri i veig que els bons també de tant en quant posen peu a terra i s'ajuden de les seves cames per baixar o per pujar algun dels trams. I és que per pujar també vam haver de posar peu a terra un parell de vegades perquè hi havia algunes trialeres realment complicades. Però bé, això pel que fa al terreny. La meva experiència va ser molt bona, un parell de caigudes el primer dia, El segon, en el meu cas, va ser net, però sí que vam poder veure una caiguda estratosfèrica d'una de les noies d'elit. No direm el nom perquè, bueno, penso que no cal dir-lo, però sí, es va fer realment molt mal. Vam socórrer-la, vam portar l'organització fins al punt. En aquell moment se sospitava que si s'havia pogut trencar alguna costella o no, li feia molt mal al respirar, tota la zona de l'esternón. Finalment va quedar tot en una bona contusió i la vam poder veure a la zona de la meta i preguntar-li, i tot estava correcte, així que ens alegrem per ella. I des d'aquí el programa de 13 li enviem forces perquè acabi de recuperar-se d'allò millor. Si ens escolta, ella ja sabrà qui és. I l'organització realment va estar molt, molt, molt a l'alçada, prenent temperatures, cuidant a l'esportista en aquest ambient de confusió, assegurant que les mascaretes estaven tapant la boca de cadascú fins a l'últim moment, bueno, preocupant-se d'avisar a quin moment la podíem treure perquè, ostres, ara sí, ara no, etcètera, etcètera, dividint en calaixos a tots els seus esportistes, tenint esportistes d'elit en primera posició, bueno, elit masculina, elit femenina, els esportistes sub-23 sèniors federats, després del M30 fins a M60 col·locats per ordre, 30, 40, 50, 60, i tots aquests que són federats, a més, col·locats en funció dels punts, perquè la carrera fos el més competitiva possible, amb separació de calaixos, un minut de separació entre l'elit i després els M30, un altre minut de separació entre els M60 i després els Open, que els Open sí que l'ordre era per ordre d'arribada, tal com entraves, no? Llavors jo el primer dia vaig pecar de novato i em va tocar sortir des de darrere de tot. El segon vaig dir, jo no em torna a passar això, i em vaig col·locar davant, no? Com canvia la carrera de viure-la des de darrere? Vam de remuntar i menjant-te tots els taps possibles, primers 5-10 quilòmetres, a fer-ho des de davant, que pràcticament no et menges ni un tap i que pots rodar en el teu ritme i ser més competitiu. Canvia bastant. Però sí, quan l'organització espectacular, cuidant el corredor, moltes fotografies per recordar aquest moment, assegurant tot el tema de mascaretes i de gel hidroalcohòlic i de més, tot ho teníem a l'abast, i realment molt satisfets de com es va dur a terme. Realment apostem perquè més empreses organitzin curses, organitzin esdeveniments com ho ha fet en aquest cas aquí la Volcat, i a partir d'aquí a veure si podem disfrutar-ne alguna altra ben aviat, i qui sap si amb més companys de vosaltres, que sé que a tots vosaltres us agrada la mountain bike.
I ara deixem la BTT i passem a l'asfalt. La continuïtat del Giro d'Itàlia perilla després que s'hagin detectat 8 positius repartits entre els diferents equips que hi participen. Durant l'anterior jornada de descans es van realitzar 571 proves PCR a ciclistes, auxiliars, organitzadors i fins i tot periodistes. I de moment ja tenim aquests 8 positius. Entre els infectats hi ha 2 ciclistes, el velocista Michael Matthews i l'escalador Steven Cruswick, i 4 membres del personal de l'equip de Michelton Scott, un del AG2R La Mondiale i un altre de l'Ineos Grenadiers. En total, doncs, 8 positius repartits entre 5 equips, una situació que posa en dubte si la 103a edició del Giro podrà arribar a la darrera jornada del 25 d'octubre a Milà. Els equips Michelton Scott i el Jumbo-Visma ja han anunciat que abandonen la cursa. De moment, malgrat tot, les classificacions generals després de la 9a etapa situen el portuguès Rubén Guerreiro com el líder amb 8 segons d'avantatge respecte a l'espanyol Jonathan Castroviejo, seguit a Mikkel Bjerg. La ciclista belga Julien Durs ha fet amb la victòria de la Gante-Wevelgem una prova inclosa en el calendari UCI World Tour femení. Durs ha estat la més ràpida dins el grup de 8 ciclistes que es disputaven l'esprint final, superant per velocitat a Lotte Kopecky i Lisa Brennauer. I el ciclista Casper Pedersen s'ha coronat campió de la clàssica París-Tours amb un temps de 4 hores i 51 minuts. La competició comptava amb un traçat de 213 quilòmetres i forma part del calendari UCI Pro Series.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Si amb un esport no n'hi ha prou, millor practicar-ne 3. I això vol dir que és el moment del triatló. És el moment de repassar què ha passat i passarà en el món triatlètic. Competicions, triatletes, material, resultats, calendari. Repassem el que ha estat notícia. Fa una setmana passava que Gómez Noia, tercer a la Copa de França de triatló per clubs, representant el club Triatlón de Liebeny, al Gran Prix de les Herbiers, amb l'espanyol David Castro. Rubén Ruzafa guanyava l'Xterra Series 2020 de les Dolomites, a Itàlia. La gallega Aida Baliño, campiona ibèrica de triatló de mitja distància al triatló de Caminha. La Copa d'Europa de Barcelona del 25 d'octubre serà a la Mar Vella en distància sprint. Més de 42 espanyols ja estan a la llista de preinscrits. La Federació Espanyola de Triatló, la FETRI, gestionarà els slots per al Challenge Road, campionat d'Europa de llarga distància en grups d'edat. Disposarà de 8 places. Cascais serà l'únic Ironman full en peu per al 2020 a tota Europa. En 20 dies la prova acollirà un 70.3 i l'Ironman complet i alhora serà campionat portuguès de mitja distància. I què ha passat aquests últims 7 dies en el món del triatló? La triatleta de Bermudes, Flora Duffy, segueix imparable i s'imposava a la Copa del Món d'Arzachena, Sardenya, amb una notable actuació de la catalana Anna Godoy, que quedava tretzena. Vincent Luis, el francès, s'imposava en l'apartat masculí i destacà la quarta posició del gallec Antonio Serrat. Al campionat del Mediterrani, els Blume Team de Madrid, Carlos Oliver, cinquè, i Sara Guerrero, quarta. Anem a l'estartit, triatló olímpic sense drafting. Guanyaven Laura Gómez i Pello Osoro. Altafulla, triatló sprint, guanyaven Enric Boldú i Anna Flaquer. I al campionat d'Europa per clubs a Portugal, l'equip basc Saltoki Trikedeak quedava cinquè.
Trets esports de fons amb Aleix Muñoz.
I si us ha passat mai que arribeu el divendres i és el vespre i, no, i teniu tota la nevera plena de coses i de restos, si ha arribat mai que aneu a la nevera del supermercat i decidiu agafar una d'aquelles coses envasades en plàstic que se'n diuen pizzas i creieu que potser vosaltres us veríeu amb cor, més que mai heu d'escoltar a qui se'ns asseu ara a la taula. Estigueu pendents del crac d'aquesta setmana.
El crac. Parlem amb els que més en saben.
Doncs ara tot just que ja ha començat la tardor, que s'ha acabat l'estiu, tornem a tenir a la nostra taula un gran plaer, i quan diem gran ho diem de debò, no per la persona que acompanya aquesta grandesa, que és ni més ni menys que l'Isaac Partera. L'Isaac Partera, de la pastisseria Sant Marc, i que tant ens endolceix els moments, que avui ens ha portat unes fantàstiques galetes de cafè. No sabem si són healthy o no, però que seran boníssimes, i que estaran boníssimes, que no ho faré mentre parlo, segur que sí. Isaac Partera, bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal, com estem?
Escolta'm, molt bé, però la veritat és que ha començat la tardor i no l'acabem de notar, però sé que ens vens a ajudar per una franja de potser de dinars, sopars i tot,
sí.
On potser quan associem Isaac Partera pensem sempre en dolços i tot, però avui dius que hem de pensar en una paraula més genèrica, que a vegades als nens petits els hi fa una miqueta de por perquè els hi costa, però que és la
pastisseria salada. No?
La pastisseria salada.
Exacte, o sigui, associem sempre pastisseria amb dolços, amb sucre, mantega, ous i demés, però històricament ja, que no és una cosa meva, sinó és una cosa que ja ve instaurada, és la pastisseria salada, que és una cosa nostra pròpia dels pastissers, no? O sigui, estan els canapés, que és cosa de pastissers, pastissos salats, musos salats, hi ha moltíssima cosa.
Llavors, aviam, si amb tota aquesta alta franja de la pastisseria, que sempre associem només pastisseria el que seria el sucre, i que no és així, com ens acabes d'explicar, i en aquesta època de l'any que ens trobem, i si et dic hem de buscar alguna cosa també que sigui com healthy i tot, i que puguem aprofitar els productes també que tenim de frescos i tot, què és el que ens podries dir? Va.
Home, ara, amb la temporada que entrem ara, sempre es comença a estirar una mica més ja el consum de les coques salades, el consum de les empanades, el consum de les Kitsch Loren, no? I a partir d'aquí, doncs, la creativitat que pugui tenir cadascú, doncs, les fa servir com vulgui, no? Ara, home, tenim una bona temporada, per exemple, que comença la temporada de bolets. Ens podem aprofitar molt d'ells, no? O productes de verdures de temporada que començaran a venir, perquè, clar, fa una calor que no...
Encara no, sí.
És anormal, però podem fer moltes coses, no? Segons la creativitat de cadascú i el que cadascú vulgui fer, no?
Aviam, doncs mira, aviam, si sabem bé que els nostres nutricionistes del programa ens diuen que el divendres és el dia que en tot cas, i per l'activitat que es farà en tot cas dissabte i diumenge, que acumules més hores i tot, el divendres és el dia que potser es podria fer el que en diríem fins ara pizza,
El que volem és que...
És una bona opció, eh?
És una bona opció, però aquí ens estàs fent un ventall de coses que volem saber com fer-ho, perquè ja saps que jo obrir el plàstic i amb les tisores, això ho sé fer, però i pagar-la en el súper també. Però llavors, la resta de coses aquí a mi em costa. Per tant, crec que ens has d'ajudar amb com fer tot això que has dit, les empanades o les coques de recapte, com n'hi vulguem dir, o inclús com podem fer la pizza. I t'hem portat aquí perquè ara que ha passat l'estiu i tot això, les sopes fredes les seguirem fent, com ens vas explicar la setmana passada i tot, mentre encara no faci massa molta baixa la temperatura, però ens has d'explicar com hem de gestionar tot això i com ho podem fer-ho. Va.
Fàcil. O sigui, en principi, diguéssim que a vegades pensem que pot ser molt complicat, però tampoc no és tant. Avui, en els lineals dels supermercats, podem trobar bases de pizza, coca, bases de pasta de full i de més, que les podem fer servir com si fossin base o coberta d'empanada, de pizza, i podem posar-hi el que vulguem, no?
Però una cosa, aviam, perquè hi ha massa brisa, massa de hojaldre, masses coses, sí. hi ha massa coses. Jo em perdo.
Bueno, d'acord. Llavors, sota els coneixements propis de cadascú,
sí,
independentment de que cadascú ho coneixi, doncs pot agafar la massa que més li convingui o per ignorància, no, el que més vulgui agafar. O sigui, lo bàsic seria agafar la base de pizza, no, tothom la coneix, doncs en comptes d'agafar una pizza de marca X, la que sigui, doncs com fem a casa, que fem la pizza tuning, no, és tunejar la pizza al teu gust segons el que tu vulguis, no? Pot venir una pizza feta X, la que sigui, i tu li vols posar unes escarxofes, unes tàperes, o no sé què tal. Pues, llavors, si vols començar de zero, doncs comencem amb el tomàquet fregit, poses la teva cebeta, el teu pernil dolç, bacon, verdures, el que vulguis, no? I a partir d'aquí, les empanades seria pràcticament el mateix. Seria només de fer la base i la coberta, fer el farcit que volguessis i fer l'empanada, no? O sigui, també venen unes oblees petites que ja venen fetes, que no fa falta fer-les a casa, que pots fer unes empanades argentines, no?, amb el farcit que tu vulguis. Un sofregit amb carn, amb botifarra, amb espècies, el que tu vulguis, no? I després, si vols ja una mica tecnificar més, doncs anirem a parar una quiche, no? Una quiche Lorraine, que per mi és fantàstic, no? Jo, per exemple, la reina de les quiches per mi seria la de porros en gambes, no? O sigui, per mi és la reina de les quiches. Però això ja va molt a gust de cadascú, no? Tothom pot fer servir espàrrecs, espinacs, porro, gambes, o el que vulguin, no?
Doncs molt bé, aviam. Anem a començar pel començament, ara que ens has presentat el ventall de tot. Anem avui a que ens expliquis com hauríem de fer una podríem fer una possible pizza. Ja sabem que els ingredients podrem fer moltes coses en funció també del producte que hi hagi al mercat o el que vulguem fer-hi, però imagina que volem fer una pizza de zero, no volem comprar la massa, com hauríem de fer la massa? Algú, tu creus que jo seria capaç de fer una massa de pizza? Aviam,
tu, no. Tu no ho sé.
Tu no ho sé, vale. Nois, soc limitat, soc el locutor d'integració.
Molta gent sí, tu no ho sé, però bueno, és molt fàcil. Jo, si vols, t'ho explico, si vols, ho provem després.
Vale.
Agafem farina.
Sí.
No?
Farina normal.
Farina normal. Hi ha harina de reposteria, farina normal i de més. Farina normal, sense que sigui de reposteria. Llavors, la base, en principi, es pot fer amb farina i aigua i ja ho tens, o pots posar-hi una mica de mantega, una mica d'ous, no cal posar-hi sucre, o si vols una culleradeta petita, no és per...
Escolta'm, que gastaré el boli aquí, eh? Aviam.
És que la història té tela. O sigui, diguéssim que sota una massa que tu la vulguis fer, la pots fer, fermentada.
A mi m'agrada la massa fina.
Vale, massa fina.
Vale, llavors, fem una cosa. A mi m'agrada aquesta, explica'm com hem de fer aquesta, i si hi ha algun oient que vol canviar-ho, que ens ho digui per xarxes socials, i li explicarem com fer la massa aquella que sembla un pa de pagès. Però fem la massa fina. Aviam, explica'ns-ho.
Massa fina, jo, si hagués de ser jo, la faria amb un quilo de farina.
Un quilo de farina. Aquí, però aquí que estic fent pizza per tots els veïns, també, no?
Sí, aquí fas pizza per uns quants dies, eh?
Vale, hòstia.
Llavors aquí redueix tu, evidentment, d'aquí sortiran un mogollon de pizzas, eh?
Vale, vale.
Quilo de farina, però jo, és la proporció més o menys que va a quilo de farina. Doncs vale. Aquí
llavors ja farem l'extrapolació i la campana de gas.
Ah, perfecte. Quilo de farina, 20 grams de sal.
20 grams de sal.
100 grams d'oli d'oliva verge extra.
100 grams d'oliva, oli d'oliva verge extra, vale.
Vale.
Escolta'm, Clàudia, tu pots apuntar, també, perquè també t'ho farem fer, això.
Opcional, ous o no ous, però, en tot cas, per la massa que tu parles,
escolta'm,
jo no li posaria ous.
Nosaltres volem fer la massa de pizza a l'Isaac Parterística.
Doncs aquesta, pim-pam, vale? I aquí li posarem 400 grams d'aigua.
Ah, amigo. I aquí, llevat? No, això
no. No, llevat no, perquè com que la vols fina,
clar.
Ah, i vols que faci clic-clic quan
sí,
tu te la mengis,
crec,
doncs sí. llavors no posaríem llevat.
Eh? Amb tot això, barrejat?
Barrejat, però clar, s'ha d'amassar. Hi ha d'haver un bon amassat, que la massa quedi elàstica, que faci el que diem nosaltres, la calça, no? O sigui, és agafar la massa, de la massa i que deixi anar un tel fi. No?
Això ho fico en un bol? O
en un bol o sobre el marbre de la cuina. Allà o sigui, ho poses allà, ho treballes... Sí, noi, sí. Però...
És que jo tinc una gata i quan... si faig això serà terrible, eh?
Però quan, no. Si vols menjar bé... A veure, ja, Maleix. Si vols menjar bé, ho has de fer bé. Sí. No pot fer...
Si vols menjar bé, a l'Isaac Partera aniré.
És
rodolia, oi? Sí,
és vale. Una bona frase, aquesta l'haurem de posar com a hashtag. Vale. Doncs allò ho amasses ben amassat, porta una estona de feina i llavors la massa queda pues, fina. La deixem reposar a mitja horeta i a partir d'aquí doncs, la porcionem i la podem començar a treballar.
Val, és a dir, que aquí em sortiria com un manyoc gran
sí.
I això quanta estona, aviam, jo remeno això, ho barrejo tot, sí. Ho remeno, ho deixo com... Quanta estona hauria de deixar això?
Ja tinc mitja horeta més o menys,
vale.
Aproximadament mitja hora, llavors la porciones. O sigui, d'aquí et sortirien doncs, quasi 2 quilos de massa, segons com vulguis fer la pizza de gran, doncs porciones. Per...
Una pizza per cabra en un forn convencional?
Serien més o menys aproximadament uns 80 grams de massa, 80-100 grams de massa. Massa, més o menys.
Ostres, aquí em surt massa per...
Sí, surt massa.
I,
sí.
Això, i això, una vegada... Això es podria congelar, no?
I el procés de congelat amb una farina, un cop li poses l'aigua, canvia.
Delicat.
Canvia, sí.
És a dir, seria millor baixar la proporció i fer-te, en tot cas, la massa amb les quantitats de farina i d'aigua que vagis a fer la pizza.
I la que toqui de moment. O, en el seu defecte, estirar totes les bases de pizza... precoure-les totes i congelar-les ja precuites.
Ah, amigo.
Llavors ja canvia.
Com aniria això? Faig la massa, això s'hauria de precoure una miqueta abans o a la que extenc la massa ja podríem començar a ficar-hi el que volem ficar al damunt?
Jo això no ho faria perquè llavors quan poses, per exemple, el tomàquet fregit i la comences a farcir de coses, no? O el que tu vulguis, sí. No? Jo sempre explico que la pizza quan va néixer era el residual que hi havia a la nevera, no? Fem una pizza de què? Del que quedi la nevera.
Bueno, no? quan va néixer. Jo, si no hi penso, també et dic jo que potser serà molt residual, això també. Eh? També faré la pizza...
Trobaràs
residuïter.
El que hi hagi a la nevera.
Sí, no? Però a vegades tinc una nevera anorèxica, jo.
Pues llavors, poca pizza pots fer, no?
No, però també la pizza amb oli i orenga també està bona.
També,
eh?
també.
Està bona.
Poses oli, orenga, una mica de sal i tiramilles, no? I tens el teu pa allà fantàstic, sí. Eh? La cosa seria intentar, o sigui, si vols fer una pizza del teu gust, la faci de més. Però en el seu defecte, doncs aprofites el que puguis tenir tu, que dius, em queda un cachito de pernil dolç, em queda un cachito de formatge de cabra, tinc una mica de rúcula, una mica de tal, pues això ho poses tota la pizza i fantàstico. No? Fas net i menges una pizza com Déu mana.
Llavors, per coure-la, com diries tu que ha de ser? A quina temperatura seria l'ideal? A quanta estona hauríem de precalentar el forn per fer allà una massa que quedés ben cuita, per exemple?
Jo faria la massa primer,
sí.
Sola, sense res,
sí.
Forn 200 graus precalentat, i la couria durant uns 5-6 minuts.
Perfecte.
Llavors la massa surt una mica crudité, per a la teva,
sí.
I llavors li posaria el tomàquet, o sigui, acabaria la pizza de més, llavors el forn, seguint a 200 graus, doncs, fins que veiem que el formatge sí, que posem sobre i de més, doncs,
ja
veiem que està a punt i ja està.
Perfecte. Escolta'm, doncs, de moment... La primera de les tres escomeses que teníem l'hem feta. Avui ens has explicat com podíem fer nosaltres les pizzes. Producte pot ser una pizza amb tot el formatge i tot el fato que hi volguéssim,
el
com pot ser una pizza vegetal totalment
verdura,
amb les verdures que volguéssim.
Ceba, tomàquet, espàrrecs... El que vulguem.
Perfecte. Doncs escolta'm, Isaac, aquest divendres ho penso provar. Ja t'ho explicaré.
Passa'm foto.
Mira, si vols, vine a casa i ho proves.
Vinga,
i em
va.
Fas el teu test. Escolta'm, fins la propera, Isaac. Moltes
Vinga,
gràcies.
Va. Merci.
Vinga.
A vosaltres.
13 esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 Esports de Fons, la playlist.
13 Esports de Fons, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
I si la situació actual és realment delicada i toca trepitjar i anar amb peus de plom, més que mai, el Marc de Salut Esport, el Marc Borràs, ens explicarà que ja ens podem calçar. És el moment de parlar a la secció de Cuida't. És el moment de saber com ens hem de calçar.
I avui a la taula de 13 se'ns asseu el Marc Borràs, que ens ve a donar els últims consells abans de començar el període estival de molts. Ja sé que us ho combinareu aquest juliol i aquest agost, però el Marc Borràs, feu quan feu les vacances, ens ve avui a explicar de coses superimportants. I si diuen que no es pot començar la casa per la teulada, el que sí que és veritat és que ens hem de començar a calçar pels peus. I avui ens vens a parlar, doncs, de què és el que els hi posem als peus a l'hora de fer activitat. Oi que sí, Marc? Marc, bona
doncs,
tarda.
Sí, bona tarda, Aleix. Bueno, parlem d'una cosa important, no?, que és el calçat. Jo, a vegades, quan tinc pacients allà a la consulta, doncs, una de les coses que em pregunten, doncs, quin calçat m'he de comprar. Quins dubtes tens tu com a usuari o esportista a nivell de triatló, de corredor, que et sorgeixen quan parlem de calçat?
Aviam, el que està clar és que avui en dia, potser si passem enrere fa 20 anys, hi havia unes bambes de córrer i servien per tot, hi havia, sí que hi havia calçat en tot cas específic per bicicleta a muntanya i calçat específic per bicicleta en ruta.
Bé.
Però la veritat és que t'he dit que hi ha una oferta de calçat de trail, de calçat d'asfalt, de calçat de ciclisme, déu-n'hi-do, i evidentment tots els peus no són iguals. I també crec que, en tot cas, la gent això en tot cas no té massa en compte, en tot cas, què faran, com és el meu peu i quanta estona m'estaré amb aquell calçat.
Bueno, el primer que hem de saber és si jugues a tenis, te'n vas a comprar unes bambes de tenis.
Exacte.
Si te'n vas a fer trail, te les compres de trail. Això ja ho tenim en compte.
Aquí tenim una cosa que potser hi ha molta gent que no té en compte, ja. Perquè
és
van
probable,
a, córrer, a vegades van a córrer i van a córrer per muntanya, que a vegades te'ls trobes i dius, ostres, aquest calçat gaire amortiguació, això no tindrà.
Exacte.
I és un tipus de bamba, jo crec que massa dura per fer el que està fent.
Pensa
aquest senyor.
Pensa, quan estàs corrent per muntanya, ull amb la sola. La sola ha de tenir un agarre, no? Perquè puguis frenar, perquè puguis pujar, no pot ser llisa. No és el mateix una bamba de trail, no és el mateix una bamba d'asfalt, no és el mateix una bamba de tenis, no és el mateix. Però això ja és l'ABC, jo ja entenc que una persona que més o menys té dos dits de front, això ja ho fa correctament. El que sí que vull començar a parlar és del concepte drop. El concepte drop és la diferència que tenim amb un calçat de l'alçada del taló amb l'alçada de la punta. Quan estem corrent, hem de mirar d'aprofitar... El cos té un component elàstic, el cos ha de rebotar, és com una molla. Van? Si nosaltres tenim molta alçada darrere en el taló, el que estem és recolzant o... no comprimint, sinó xocant amb el taló. Això són forces que és una força d'acció-reacció. Jo xoco, sí que tinc una amortiguació en el taló, però tota aquesta força reactiva, que pot ser, és més greu si correm amb asfalt, pot afectar a punts superiors.
La força que faig cap a una banda...
Clar, jo xoco contra la terra.
L'he de compensar, exacte, i se la menja el cos.
Exacte. Llavors, aquest tipus de calçat que tenen els talons molt alts fa que la nostra tècnica no sigui bona. Per això va sorgir tota aquesta...
Del barefoot i tot això.
Exacte. Val? Perquè té dos problemes, no dos problemes, sinó que adaptar-te a una carrera d'aquest tipus necessita temps. Però és molt més efectiva i és molt més agraïda que no pas utilitzar taloneres o talons de calçat molt alts. Per què? Perquè l'altre aprofitem aquest component elàstic de la punta. A vegades ens diuen, correu de punta, no?
O sigui, que hem de tirar, hem d'aprofitar la força del metatars per poder-nos impulsar.
Exacte. És córrer de punta, sí, però si corres de punta el més probable és que sobrecarreguis coses que no haurien. Però, evidentment...
No em diguis el soli
sí.
O això, que és un tema sensible. Aquest,
sí, no et diré això. No parlem de coses personals, Aleix.
Sí.
Hem d'aprofitar aquest component elàstic. El que passa que, si tu veus córrer una persona de punta o una persona amb un calçat o un taló molt alt, són totalment diferents. La nostra feina és portar-nos a tenir aquest tipus de tècnica. Llavors, un petit... truc que jo dono als oients és, mireu de comptar les passes per minut que feu. Les passes per minut que feu normalment solen ser entre 150 i 160 com a molt. Això és fàcil...
Quan estan corrent, estàs parlant.
Quan estàs corrent. És fàcil de mesurar amb segons, tu mesures dintre de 6 segons quantes passes fas, d'esquerra i de dreta.
Jo m'ho diu el rellotge, perquè si ho hagués de comptar jo, sort que tinc el rellotge,
no,
que m'ho diu.
No, és fàcil, és fàcil.
Bueno, jo... Jo faig servir, que el rellotge m'ho diu, i així sé la cadència.
Per això l'has comprat, no?
La cadència, clar.
Per això l'has comprat. Bé, doncs hem d'intentar, jo ho faig, és com les pulsacions, ho faig més aviat manual o...
Perquè tu ets tècnic, és desviació professional, això.
Això és fàcil. Llavors, si mesurem que tenim unes 150-160 passes per minut, hem d'intentar arribar entre 170 i 180.
Ara, jo, t'he de dir la veritat, que tenia el paradigma de la cadència, que eren 180 per minut. Però, clar, també llegint sobre aquest tema i tot, clar, jo potser a vegades estic entre 170 i poc, 177,
fabulós.
Tot depèn, però clar, també depèn de l'amplitud de sencada, també, perquè hi ha velocitats que és més fàcil tenir més cadència i velocitats que costa més tenir aquesta cadència.
Ah, exacte, ara perquè l'estem a la ràdio és més difícil a vegades d'explicar, però la passa, en el moment en què contactem amb el terra, el peu o el contacte del peu ha d'estar just a la vertical de tot el cos. No ha d'estar per davant. Si està per davant, el que estem fent és impactant amb el taló, i això, com he dit prèviament,
clar, que si veiem
té una reacció.
Clar, quan, si veiem vídeos de quan algú està fent descens, és el que veuríem, que la cama va per davant moltes vegades de la cadera, perquè clar, es llença, es propulsa cap endavant.
El que està clar que moltes vegades, quan llancem aquesta cama per davant, és perquè hi ha una falta de força, o un problema als peus, o el que sigui. Llavors sí que ho hauríem de...
Però ara no estem parlant de quan baixem. Per pla, si veiéssim
parlem
això...
Parlem de pla i no liem la troca. Sí. Vale? Hem d'intentar tenir el peu just a la vertical del tronc.
Si féssim la plomada...
Ah, exacte.
On el peu impactaria...
Just en allà.
Per fer la força amb tot el que seria la part davantera del peu, seria just a la vertical.
Sí. Just en aquesta vertical, és impossible que tu talonegis. Si el peu passa just per aquesta vertical, tu mai talones.
Físicament seria impossible. Clar,
no pots fer-ho. No pots fer-ho, seria un córrer de pato, per dir. Llavors el peu ja està fent la seva funció, que és fer elasticitat, rebotar, de molla. Val? Aquesta seria la tècnica de córrer.
La tècnica òptima, que potser el Gebre Selassie i alguns més l'executen perfectament.
Perquè
però
porten el seu temps, jo la podem fer perfectament.
Oi, hauríem de treballar-hi, clar.
Tu ara tardaràs una mica més.
Però... una miqueta més. Hem quedat que no faríem de temes personals.
Bé, una altra cosa que volia comentar. Les bambes antigues. Jo entenc que també és una cosa de seny, però estem parlant d'unes 400-500 quilòmetres. Va una mica per aquí la distància que unes bambes han d'utilitzar-se per fer esport, perquè estan desgastades.
Clar, no, de fet, diguem, suposo que jo m'hi he trobat, i suposo que tu t'hi has trobat, gent que et diu no, és que la bamba està nova, perquè potser l'upper, la part de dalt,
sí,
digue-li upper, perquè vam posar-hi aquest nom que queda més tècnic, doncs està, no està desgastada, no, però clar, la bamba, la part de dalt, no és l'input que ens dona.
O inclús et podria dir, per posar-t'ho ja més exagerat, la sola. Diguem, hòstia, és que la sola està prou bé. Val, però és que la bamba ha d'anar lligada, ha d'embolcallar el peu. I aquests frenos del peu a dins, o sigui, de la bamba a dins, també es donen de si. Llavors, per molt bé que estigui la sola, per molt bé que estigui l'àper, com tu bé dius, dins de la bamba ha d'estar ben fixat.
No, i a part que, clar, el que serien les espumes EVA, els plàstics amb els que es fan les soles, aquests són els que potser a ull nu no es veuen.
Exacte, que són les de dins.
Clar, i aquí és el que deies dels 500 quilòmetres, que són l'indicador...
Va una mica per aquí.
Que més o menys ens pot fer... Perquè, clar, diu, no, jo aquesta bamba fa 3 anys que la tinc i està nova.
I està nova.
I dic, home, nova, difícilment... Home, si no l'has fet a servir, segur. Però és que 500 quilòmetres estem parlant de que poden ser 100 vegades d'ús, si comptéssim...
Podria ser, depèn del quilometratge que facis,
si
depèn
5
quilòmetres,
100
vegades freqüència...
Clar, ara hem fet una divisió fàcil, eh?
És que això depèn.
Si fas 10
jo no
quilòmetres,
sóc de números, tampoc.
Serien 50 vegades que hagis fet servir les bambes, 10 quilòmetres serien 500 quilòmetres.
Seria ideal. Podem allargar-la a 600, 700... Depèn de... Això és com el cotxe, no?
Si... Però clar, Goita, en realitat estem dient que si sortim a córrer cada dia 10 quilòmetres, en 2 mesos i mig hem de canviar les bambes.
Sí, però també és com el que deia el cotxe. Tu el cotxe pots fer 100 quilòmetres o 500 quilòmetres fotent-li canya o 500 quilòmetres a un ritme suau.
Exacte. Llavors, a corrent per la gespa, que potser patirà menys la bamba.
Això és algo teòric. És algo teòric, d'acord? I després, també és una cosa important, evidentment, el pes. Això us ho diran sobretot a les botigues
especialitzades, clar.
Quin és el tipus de bamba que feu servir o que us aniria millor segons el pes. I una altra cosa és el pronador i el supinador. però bé, no sé si vols que parlem d'això d'un altre dia, perquè a vegades també ens so, podem però, allargar, eh?
No, home, és que del tipus de com trepitja un, trepitja l'altre, jo crec que l'important avui és, escolteu-me, tingueu en compte una cosa, el tema del drop, és a dir, la caiguda que hi ha des del taló cap al davant, el que artificialment ens estaria fent caure sobre el metatars, que farà que no evolucionem la tècnica, sinó que ens està ajudant o el que nosaltres no som capaços de treballar.
Correcte.
El tema de la durabilitat del que seria el calçat, tenir en compte aquests entre 450 i 600 quilòmetres que podria ser, en tot cas, la durabilitat d'una bamba. El pes, en tot cas, clar, evidentment, en una espuma, si jo apreto l'espuma amb una força molt gran, doncs, evidentment, es desgastarà més, amb la qual cosa, si jo peso més, aquesta espuma es trepitjarà més, i hem de tenir en compte, per això hi ha bambes supervoladores, superfinetes, bambes per gent que pesa més, i per això moltes vegades en una botiga especialitzada ens diuen, escolta'm, quin és el teu pes? Quants quilòmetres fas? Per on et desplaces? Entenc que és aquesta cosa que ens estava dient.
És així. Res, només deixar la petita pinzellada, ja que ho hem tret el tema, del pronador supinador, des del meu punt de vista...
Home, des del teu punt de vista d'afició, osteòpata i cafè, el tema de clar, un supinador o un pronador, això et deu fer unes d'aquestes... Ara... deu donar feina a l'hora de ficar cadires a puesto, tu.
Ara et diré una cosa. Des del meu punt de vista, això no existeix. T'ho dic perquè això es diu molt a botigues, ho diuen molt, des del meu punt de vista no existeix. Pots tenir una tendència a una cosa o a una altra, però un peu ha d'estar estable, ha d'estar fort i ha d'estar flexible. Siguis peu pla, siguis peu cabo, siguis el que vulguis.
I peu cabo?
Cabo vol dir tot, sí, a pont.
En pont, sí.
Màxim. Si això és elàstic, és fort i és flexible, tu no has de tenir problemes.
Amb la qual cosa estaríem dient que tu series partidari de què és el calçat neutre, el que treballaria.
Sí.
Perfecte. No. Doncs escolteu-me, que no se'ns enfadi cap empresari de calçat específic de pronadors o supinadors, però, Marc, t'esperem després de les vacances, que vagin molt bé les vacances.
Igualment, Aleix.
Que puguis fer molt esport. Jo espero que em posis el sòleo a lloc, que ja hi estàs treballant perquè pugui fer l'esport.
Al final ho hem acabat dient, eh?
Ho hem acabat dient. I res, nois, fins al setembre amb el Marc, i ja sabeu el que heu de fer. Mireu-vos bé els peus per poder tenir el cap ben aixecat.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui, on portem 79 programes. Us ha acompanyat el millor equip de fons addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, l'Isaac Bartelli i el Marc Borràs. Sota la supervisió tècnica de Rocío García. Baixeu-vos i escolteu-vos els podcasts a l'enllaç d'Instagram de 13 Esports de Fons. Poseu-vos al dia de tot el que ha passat en el món dels esports de fons. Escolteu totes les temporades. Deixeu-nos els comentaris que vulgueu i les qüestions que tingueu per als nostres atletes. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 79 programes. Ara més que mai, volem fer difusió de tot allò que ens agrada i que potser de nou perilla. 13, una producció de WeRun per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. I compteu, per si de cas, no anuleu la subscripció del Swift perquè potser ens tocarà tornar a fer rodet. D'allà d'on sigueu del territori, recordeu, Tarragona ens esborrona, Lleida és ara, Barcelona és poderosa i Barcelona té poder, i Girona ens enamora. Fins la setmana que ve i feu tot l'esport que pugueu, perquè mai se sap a on ens deixaran anar i cap a on ens faran anar. I aquesta setmana, que potser estem rebent més males notícies de les que tocarien, o potser notícies que no són tan optimistes, notícies que ens fan pensar que potser haurem d'estar fent entrenament i activitat a casa, afegim a la nostra llista de Spotify Funky Town, una cançó que va sortir a Rec 2 i que creiem que és prou motivadora i que segur que si és el cas que hem d'estar veient una pantalla mentre fem el hàmster, ho farem de forma més contenta i divertida. Avui us deixem amb Funky Town.
Talk about it. Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to Funkin' Town? Won't you take me to
Tretze, esports de fons amb Aleix Muñiz.
Aún cola na, y lo no lo sé. sou a mi a un culana. Y lo no lo sé.